Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
Bon dia, oients, amigues, amics de les Ones.
Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquí estem amb Josep Maria Pla, Joan Bel i Amàlia Roig, un dia més per parlar de llibres, de literatura i una mica de llengua. Avui el programa constarà de dos apartats. Primer, què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, i el tema de fons avui serà els oxímorons. No us ho perdeu, perquè els oxímorons, si més no, són molt divertits.
Són divertits.
Bé, començo jo amb què t'ha cridat l'atenció, o voleu vosaltres, com vulgueu.
Bé, jo, i aquest dit de...
Tu mateix.
Són... que has dit els oxímonos són divertits, no?
Sí.
Us comento també una anècdota divertida, perquè és
jo després comentaré una altra divertida.
Us vaig comentar ja abans, enguany se compleixen els 50 anys de la publicació de l'obra de la Carme Riera, Te deixa mort
la mar com a penyora,
que jo va ser la primera vegada, ja fa temps, que vaig llegir un conte, una narració curta, en la variant mallorquina,
sí.
Que em va costar, perquè era quan jo començava i em va costar bastant. Però bé, hi ha una anècdota famosa, perquè la primera de les històries parla d'un personatge concret que és lesbiana.
Sí, sí, sí.
Que en aquella època encara vivia Franco, no? Més o menys? Sí,
sí. 75,
va morir el 75
al novembre. Jo crec que Franco ja era mort, però
sí.
Bueno, feia pocs anys.
Però era un personatge que...
Això era el començament dels anys 80. Sí. Potser 82 o una cosa així.
Sí. No era freqüent, aquest tipus de personatges.
Jo, de fet, una altra anècdota relacionada amb el que dius, la primera vegada que vaig llegir una relació lesbiana en un llibre, va ser precisament en aquest llibre, Te deixa mort la mar com a penyor.
Ho dic perquè va presentar un premi a Blanes, menys el jurat, i el president del jurat diu, molt bé, està molt bé, però ha fet una falta d'ortografia. Diu, el protagonista no es diu, li falta l'accent, és Marià.
No Maria.
I ella diu, no diré res perquè a veure si ara me lleven el premi.
I la qual cosa demostra que no se l'havia llegit.
O que no havia entès, no havia comprès, diguem, tota la història.
Encara és pitjor, no?
Sí. M'ha vingut el pensament, ara que comentaves això de que et va costar entendre'l, que me'n recordo jo també que jo crec que va ser la primera vegada que vam anar a jugar a handball a Barcelona, com a selecció de la província de Castelló, i estàvem tots dos allà. I recordo que el pavelló del Barça, mirant no sé quin partit, tenia al costat els d'un equip de Girona, els representants de Girona, i quasi bé no els entenia que parlaven entre ells. Em vaig quedar bocabadat perquè era gairebé com impossible. Estem parlant de fa molts anys, era un accent per mi absolutament desconegut que
això
no que sonava.
Era abans i tot això,
sí, encara era abans. Això m'ha vingut al pensament ara. Bueno, doncs l'anècdota que jo volia comentar és una anècdota molt interessant, que és com es diu que va néixer la paraula entrepà. Val? És interessant perquè a Barcelona s'ha posat de moda un bar que es diu Bar Bocata, que està a la travessera de Gràcia, i es veu que tota la generació Z, o gran part de la generació Z, que són entre 20 i 27 o 28, estan tots allà en aquell bar i tal, i és curiós que li posin Bocata, que Bocata és un terme que sembla ser que el va introduir Forges en algun d'aquells acudits que feia Forges i tal. Bueno, doncs, el tema de l'entrepà no queda molt clar, però se li atribueix a Pere IV, al Joan Oliver, se li atribueix amb ell. Pere IV va estar a l'exili, i quan va tornar de l'exili, una de les coses que li va cridar molt l'atenció era lo malament que es parlava el català a Barcelona i Rodalies.
I a Sabadell, que és on ell vivia.
Ell era membre de la colla de la famosa colla de Sabadell, vull dir tal. Aleshores s'havia imposat molt la paraula bocadillo, o sàndwich també, que sàndwich ja sabeu que era la versió anglesa que va sortir del comte de sàndwich, que era un tio jugador de cartes, bueno, empadernit el tio, que no volia ni aixecar-se de la taula, llavors es va crear aquest terme que es diu que és l'única aportació a la gastronomia mundial anglesa. És l'única, no n'hi ha d'altra. Bueno, doncs la història que es conta és que a Pere IV, per vacances pagades, li van concedir el premi a Ausias March l'any 1959. I se'n va anar cap a Gandia a recollir el guardó. I van anar cap a Gandia i anaven amb el José Agustín Goytisolo i les seves dones amb el cotxe del Goytisolo. Llavors sembla que en algun lloc del País Valencià van parar a
esmorzar
i tal, sí. I van demanar un sàndwich. I llavors la mestressa els hi va dir, diu, aixina, què hi voldran entre pans? I allò, aquella frase de aixina, què hi voldran entre els pans, sí. Se veu que el Pere Quart li va
quedar
gravada. Si el volien
de pernil, de formatge, de què?
Li va quedar gravada i a partir d'aquell moment van començar a fer servir la paraula entrepà i es va anar imposant. Sí, sí. I, bueno, es conta aquesta anècdota que vull dir que era una paraula que en el fons al País Valencià ja d'alguna manera es feia servir.
Segurament.
Es feia servir. Sí. Bueno, aquí al País Valencià, en realitat, altres d'això és, per exemple, rua. Una rua s'ha fet servir.
Que vam poder sentir jo a Castelló quan estàvem allí, perquè una rueta, una rua.
Sí, exacte. O pa i mescla, o altres maneres de dir-ho, no? Però la paraula entrepà és molt curiosa, l'anècdota aquesta que es conta i que persisteix, no? I per sort la paraula bocadill o bocadillo...
Bocadillo.
Ja ha desaparegut bastant, igual que les paraules... bussó o cello també, no? Vull dir que, o basura també.
No basura no tant, però bueno.
Bastant. Bueno, sí. És interessant, a mi m'ha paregut molt interessant l'anècdota.
Sí, està bé i és divertida. Bueno, jo més seriosa, la meva no és tant de riure. En el programa anterior parlàvem de cavall atleta ocell i la relació paternofilial que servia de fons en aquest llibre. Jo vull seguir amb aquest tema i fer una recomanació no literària avui, sinó cinematogràfica, que és la sèrie Adolescència, de Netflix. És una sèrie que té un guió magnífic, magnífic, i una posada en escena també de molt nivell. És una minissèrie, consta de 4 capítols només, i planteja la problemàtica criminal en l'adolescència. El que fa la sèrie de fet és allunyar-se del fet criminal per esmicolar les causes i les conseqüències endinsant-se en la psicologia dels adolescents. La veritat és que veure la sèrie provoca commoció i fa que ens fem moltes preguntes, que reflexionem sobre què és el que està passant en els nostres joves, en els nostres joves adolescents, en aquest món que transcorre no com el nostre, sinó d'una manera paral·lela i que moltes vegades l'ignorem, no el coneixem, perquè és un món que es tanca en ell mateix. Dir també que el treball dels actors és sensacional, sí. Tant el del jove actor com el personatge que fa de pare, el meu preferit, és un home que amb un gest de la cara sap transmetre totes les emocions humanes. Molt, molt recomanable. Torno a repetir, el guió, i per això també indirectament en aquest programa de literatura, paga molt la pena. Veieu Adolescència de Netflix, que us agradarà.
Puc fer un comentari?
I no us deixarà indiferents a ningú.
És impactant, realment la sèrie, la minissèrie és impactant. I un fet molt destacable de la sèrie també és la tècnica utilitzada per filmar-la. Són capítols sencers que són un pla seqüència sencer d'una durada aproximada d'una hora, cada un dels capítols, i per tant vol dir que la càmera no para en cap moment. No para en cap moment. És molt difícil gravar o filmar en plan seqüència tan llargs. I això encara fa més extraordinari el paper dels actors, perquè realment és un paper fonamental. No us la perdeu, realment és una sèrie molt recomanable amb la qual aprendreu coses i veureu aquest submón de l'adolescència, el veureu amb uns altres ulls, segons com.
Bé, doncs comencem ja amb els oxímorons.
Una paraula que sembla un insult.
Sí, jo volia dir... Exacte,
tu ets un oxímoron.
Però, doncs mira, a propòsit d'això volia dir una cosa. La paraula oxímoron en si és un oxímoron.
Sí.
Perquè està formada per dos termes antitètics que són oxus, que vol dir agut, savi, intel·ligent, i moros, que vol dir avorrit, estúpid i ximple. Per tant, aquí ho diu tot, vull dir, són un oxímoron, són
és un binomi de dos,
exacte, de dos termes que són contradictoris, contraposats. Per exemple, i per dir-ne algun, i després dieu vosaltres els que vulgueu, odi amorós, si és odi no pot ser amor, no? Un banquer anarquista, pues tampoc no pot ser.
Que és una obra de Pessoa.
És una obra de Pessoa, sí, el títol sabia, d'una obra, mira, de Pessoa. Sí, sí, sí. Un instant etern.
També.
Un creixement negatiu, que clar, que és el que es diu quan en realitat el que hi ha és una baixada important, de, això normalment referit a termes econòmics. El realisme màgic, aquest moviment.
Això em feia pensar a mi, ho vaig dir, en Pere Caldés, perquè és sí, un poc el prototipus de, oh, en aquell
sí,
moment.
Sí.
I quan vaig llegir Caldés això ja dic, realisme màgic, no sabia que, a millor no sabia que era oxímoron, però dic, semblen dos coses, clar, o és realista o és màgic i fantàstica.
Sí. Però no és el que diem avui dia, realitat virtual.
També
realitat també virtual. Una, sí. O una calma tensa, sí, que diuen també. Un que a mi em va fer molta gràcia, que li vaig sentir dir a l'Arcadi Oliveras, pobre Arcadi Oliveras,
ah, sí? Sí, sí,
que ja és mort fa 4 o 5 anys,
sí, sí.
I ell vivia a Sant Cugat, i el vaig convidar una vegada en un cicle de conferències que jo organitzava a fer una conferència. No recordo el tema, però segurament era un tema relacionat amb els seus de,
sí,
econòmic,
econòmic tema, com, i social,
social,
sí.
Econòmic i social. I recordo que va comentar un oxímoron que a mi des de llavors em va quedar, i cada vegada que veig aquest un rètol semblant penso en Arcadi Oliveras. I ho agraeixo, perquè és una persona a la que estimava molt i apreciava molt. I el terme és carpinteria metàl·lica, en castellà.
Sí, sí.
Carpinteria, si ets fuster, no ets ferrer.
Sí, sí,
no?
Sí.
Bueno, un altre que va utilitzar en esta xerrada, que per cert recordo que ja era molt gran i estava
gran,
físicament,
ja, sí,
fastidiat, i es va passar tota la santa xerrada
dret
d'en peu sense apoyar-se al lloc,
sí,
que em vaig quedar al·lucinant.
No, li havien preparat una taula, evidentment, no, com preparaven per tots els convidats.
Sí.
No.
Un altre que va comentar aquell dia la xerrada era el d'intel·ligència militar.
Sí.
Ah, sí.
Intel·ligència,
sí,
militar, que també és un oxímoron.
També és famós,
molt,
aquest.
Molt,
sí,
molt interessant, sí, sí.
Quins
oxímoron? Dos que són molt, diguem, molt quotidianes en la gastronomia. A mi m'agrada molt la coca de l'agredolç.
Sí.
Ah, sí.
Perquè
la poma.
La poma, sí, coca de poma de l'agredolç. Perquè dic, mira, és una cosa... O a vegades l'acompanyo amb una cervesa sense alcohol. Perquè és
un tipus
de... Que a vegades molta gent ho diem i no sabem que estem odiant,
sí,
un oxímoron.
Sí, sí.
Estos dos són els que, sí, ara volia comentar jo.
Sí,
sí, sí, sí. Tornant una mica a lo social, un oxímoron també molt divertit i que a mi sempre m'ha fet un punt de somriure és això que en diuen banca ètica.
Exacte.
Vull dir, a veure, banca ètica?
Sí, 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 sí.
Pot haver-hi una banca que no tingui interessos al darrere? Vull dir, és una contradicció total, no?
Una pel·lícula que també, perquè he buscat, dic, a veure si hi ha títols de pel·lícules o de novel·les,
novel·les.
Que porten...
Jo també ho he buscat,
però
això, però
no és fàcil,
no.
Era una pel·lícula de Dustin Hoffman, si diu així,
sí,
Little Big Man, Petit Gran Home, que és antiga, bueno, sí, no sé si
sí,
la, nostres oients la coneixen,
sí,
però...
Dels anys 70,
sí, però
hi
ha una pel·lícula que feia una reflexió sobre com van tractar, diguem, una raça blanca als perroxes.
Exacte.
I ja hi havia una reflexió seriosa i no era només una pel·lícula tipus Rin Tin Tin, en què tots els roïns... Estic anant molt darrere, però bé,
sí, sí,
potser dia...
Bueno, hi ha una cançó molt famosa que es va fer famosíssima durant anys, aquella de Simon i Garfunkel, si recordeu, Els Sons del Silenci.
Sí.
Vull dir que...
L'hagués posat quasi per entrar en el tema.
Sí, 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 que és superantiga, però que ja passava això.
La,
no?
La diferència entre un oxímoron i una antítesi...
No, no, és que tots diuen que l'oxímoron és una antítesi...
Sí, és un anti, jo diria per en la línia que diu Josep Maria, que un oxímoron és una antítesi curta, diríem, en dos paraules.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè però bueno, més o menys l'antítesi sol estar en una frase i contrasta dos termes oposats per resoldre les diferències. Per exemple, plorar d'alegria, riure de dolor. Sí. Això seria una antítesi. Però, com diu ell, en realitat, en el fons d'un oxímoron hi ha sempre una antítesi.
Sí.
Per tant, avui dia la paraula antítesi ja no s'estila, és una figura literària que ningú parla i tothom parla de l'oxímoron, potser perquè té aquest aire més divertit, no? Més...
Mira, un món o una àrea amb la qual s'utilitza d'alguna manera i serveix com a recurs literari és a la poesia. A la poesia l'oxímoron com a concepte està molt posat i, per exemple, un exemple molt clar d'ús d'oxímorons a la policia i a la poesia és aquell famós de Foix, que diu, és quan dormo que hi veig clar. O un altre, per exemple, diu, escolto el discurrir callat del riu sec. Un riu sec i escolto el discurrir callat. Clar, vull dir, a la poesia això li dona profunditat, li dona un canvi de sentit, li dona una altra cosa, no? I per això aquestes teòriques contradiccions, aquests oxímorons contradictoris li van tan bé i es fan servir tant, no? Però este de Foix, per exemple, és que és claríssim, no?
Sí.
És claríssim.
I que es parla de poesia també, com a gènere literari, la tragicocomèdia també té els dos de tragèdia i comèdia. També un poc seria això. Jo vull aportar una frase... No és un binomi, que un poc també en conjunt seria un oxímoron. Aquesta famosa frase de Sócrates, només sé que no sé res.
Sí.
Evidentment és un aforisme, ja sé que és un aforisme, però un aforisme en què en el fons conté un oxímoron perquè
dic, realment és una antítesi, això,
sí, també, sí.
Perquè el que fa és
contraposar-ho,
però donar-li sentit al final, no?
El filòsof ignorant que deia aquell, doncs mira,
diu que hi ha una anècdota del Pío Baroja, que una vegada li van demanar la seva opinió sobre un diari, una publicació periòdica que s'anomenava El Pensamiento Navarro. I ell va respondre, diu, ¿Pensamiento y Navarro?
Sí. Que, no lligue,
jo. Molt bo.
Sí, en sentit un poc també irònic i de burra, també n'hi ha alguns que s'han creat d'aquesta manera, en certa manera. Sí.
O altres, per exemple, un jueu antisemita. que també és molt curiós. Diuen que la frase, l'oxímoron d'intel·ligència militar, és atribuïda al Groucho Marx, diuen.
És molt possible.
Altres oxímorons també molt interessants, per exemple, les guerres legals. Una guerra semblaria que no. O, per exemple, polítics honrats.
És que la política és un camp on se'n fan servir molts oxímorons.
I a la informació, quan parlem de que amb això, tolerància zero. Home, o és tolerant o... I és una frase que es diu molt sovint.
Molt sovint.
En qualsevol... davant de qualsevol fet que ha ocorregut, que bé, que són més preables i són denunciables.
Sí, bueno, amb això s'intenta a vegades ser tan categòric.
Sí.
És per quedar bé.
Sí.
I que la qüestió palestina està tan... Bueno, no és que estigui de moda, lamentablement està de moda, no? Per tot el que està passant allà, un periodista titulava un article de que parlava d'aquest tema, deia... Acord entre palestins i sionistes. La via oximorònica de debat. Vull dir que ell mateix deia que és impossible allò que pugui passar, vull dir que tal com estan les coses. Sí.
Us sona una pel·lícula que es deia El cel de mitjanit? O alguna cosa així?
Bueno, hi ha una novel·la, crec, no?
És una novel·la? És que jo ara se m'ha corregut, No, és que...
És una novel·la, jo diria...
El sol de mitjanit, potser?
No ho sé.
Era perquè també...
Sí, potser també. Trobo que l'oxímoron és una figura molt bona per títols de pel·lícules i de llibres.
Sorprèn.
I en canvi se'n fa servir poc.
El mateix tot últim, Ítaca i el japonès.
Exacte.
També és una...
És un oxímoron, també.
Sí.
Quin ho dit, ara?
El meu, Ítaca i el japonès.
Ítaca i el japonès.
Sí, però és que interpel·la i crida l'atenció.
I te crida l'atenció.
I això a vegades un lector li va bé aquesta sacsada,
diguem. Sí, home, clar.
Hòstia, a veure.
Clar, clar.
Perquè, sí,
és,
sí,
una,
sí.
És una provocació.
I, sí, és una provocació. I en canvi, torno a repetir, perquè jo m'ho he estat buscant abans, a veure si trobava títols de pel·lícules i títols de llibre, i a part del llibre de Pessoa, no n'he trobat cap.
Hi ha molta cosa, no?
Eh? No,
és cert,
no.
És cert, és cert. O és bé, que no els coneixem, a veure, però
també pot ser.
També pot ser perquè ja...
No, no, tot lo del món mundial no ho coneixem. No pots... Ja ho procurem, però no tenim prou vida per això. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Que tingueu un bon dia.
I no és un oxímoron, bon dia.
Bon dia.
Molt bé.
Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.